És a dir, el primer objectiu que tenia aquest projecte d'innovació era precisament construir una xarxa que permetés fer seguiment de tota l'àrea d'esport de Palma. Llavors, la primera proposta que vàrem posar damunt la taula era l'utilització de lo que anomenem estacions de mesura de tendències, estacions que són capaços de valorar si un cert variable física és present o no en aquella zona, entenent això com a un nivell de presència, però no la mesura final, perquè aquesta mesura final, com vos dic, com ha dit en Jordi, requereix d'unes tècniques de mesura que no permetien o que no permeten una resolució temporal tan elevada com la que estem utilitzant aquí. Perquè en el final, el que volíem, o un dels objectius finals, era poder tenir unes sèries temporals d'evolucions de variables físiques que permetessin correlacionar aquestes variables amb certes activitats que es produïen a dins l'esport de Palma. I, per tant, no volíem correlacionar en tendències mitges diàries, sinó necessitàvem una resolució temporal molt més alta. Per això vàrem proposar damunt la taula el disseny d'una xarxa formada per 8 estacions, formada per dos grups d'estacions, 4 estacions amb capacitat de mesura de renou de gasos i de partícules, més mesures de variables ambientals, o, perdó, de variables meteorològiques, més 4 estacions simplement de mesura de renou, gasos i partícules. Aquestes 8 estacions les vàrem dividir en dues zones, la zona nord i la zona sud, i aquí en aquest mapa que teniu aquí en aquesta presentació, en aquesta diapositiva, podeu veure, doncs, bàsicament, els 4 punts verds que tindríem a la part baixa seria la zona sud, els 4 punts verds de la zona que tindríem a la part alta seria la zona nord. És així més o menys com es divideix. Això ens permetria cobrir fins a un total de 29 molls, 14 que estaven a la zona nord i 15 a la zona sud. Les variables que vàrem decidir monitoritzar eren variables relacionades amb, com us dic, a partir dels sensors de renou, monitoritzaven nivell de renou tant diurn com, diguem, vesprada, com de nit, per tant, en les tres franges horàries, gasos, SO2, NO2, CO i ozó, partícules PM10 i PM2,5 i, a nivell de meteorologia, variables tipus de pluja, velocitat de vent, direcció de vent, temperatura, humitat i pressió. Totes aquestes variables relacionades, en principi, amb els dos grans impactes que volíem monitoritzar, que era la contaminació atmosfèrica i la contaminació acústica. Aquesta distribució, com veus, de Montesport, es va fer una distribució seguint tot el perímetre d'aquest port, perquè, de qualsevol manera, el que ens interessava era cobrir la interfície entre port i ciutat. A més, es va tenir en compte diferents variables o diferents, diríem, condicionants. El primer d'ells va ser, vam preveure quin seria el model de dispersió de contaminants, que tindria una certa xemeneia en el qual per la qual sortissin aquests contaminants, i varen preveure, doncs, una altura mitjana d'uns 60 metres. Aquí podeu veure en aquesta transparència, a la part superior, doncs, quin seria el model en el cas que més ens va interessar, que era, de qualsevol manera, bueno, vàrem descriure tant hivern com estiu, com diferents situacions meteorològiques, però el que veiem aquí, en aquest cas, és l'estiu, allà on hi ha turbulència meteorològica, i, per tant, el model ens va donar que, com veus, doncs, a partir d'una zona bastant propera en aquesta xemeneia començàvem a tenir ja indicacions d'aquesta dispersió de contaminants. També vàrem tenir en compte la direcció i la força del vent predominant en aquella zona, i per això tenim la gràfica just a davall, en la qual veus la rosa del vent, els vents predominants, que ens vàrem situar a diferents punts d'aquest port, i després quina era la freqüència en la qual es produïa aquest vent. Això ens donava una indicació de cap a on es podien dispersar en cada una de les direccions de vent predominant. També vàrem tenir en compte les àrees d'influència, el que vàrem denominar àrees d'influència de cada zona d'atracament. Així, per exemple, a la transparència a la part de l'esquerra, a baix de tot, teniu en zones vermella, groga i verda, les distàncies. En funció de la distància, la zona de Palma, en funció de la distància, en els diferents molls que havíem identificat d'esport. També vàrem tenir en compte quin era el perfil d'altures de la ciutat. Vàrem poder disposar d'informació que ens permetria disposar de quin seria el perfil i, per tant, per on, quins serien els vessants allà on les diferents direccions de vent dispersarien aquest contaminant. I, per tercer, també vàrem tenir en compte la distribució de població afectada per cada un dels ports. Tota aquesta font de dades ens va permetre disposar les estacions així com les veus aquí. Aquesta distribució no és casual, sinó que segueix precisament veure quin és, o sigui, maximitzar l'importància del valor que treu aquella estació, que ens proporcionaria aquella estació. Aquesta distribució està formada per 8 estacions, encara que dins del transcurs del projecte una d'aquestes estacions va ser sostreta i, per tant, no es pot disposar de les dades d'aquestes. Una altra característica important, a l'hora de una vegada varen tenir dissenyada i en marxa la xarxa de sensors i la xarxa de captura, varen dir, bueno, com monitoritzàvem quina és l'activitat que ens interessa contrastar. L'activitat portuària la vàrem parametritzar a partir d'una variable que era número d'hores per buc atracat en esport. És a dir, des del moment en què un cert vaixell arribava a port, entrava a port, fins que aquest sortia d'esport. Aquesta informació va ser proporcionada per l'autoritat portuària amb indicacions de tipus de vaixell, o sigui, tipologia de vaixell, i després moll allà on quedava atracat. Per tant, per exemple, aquests dos casos que vos posam aquí, en el moll P01, que és un dels casos, si mos arriba un buc i està 3 hores, nosaltres comptabilitzem que aquest vaixell ha estat 3 hores buc. O sigui, la variable és 3 hores buc i, a més, és de tipus creuer, per exemple, en aquest cas. El segon cas, tenim en el moll P02, hi ha dos vaixells atracats, per tant, dos bucs que han estat 3 hores, això se comptabilitza com a 6 hores buc. Tenim doble contribució perquè hi ha dos vaixells en aquesta. I així vàrem monitoritzar l'activitat, o hem comptabilitzat l'activitat en esport en hores buc. Aquesta activitat, aquí en aquesta transparència, vol representar com evoluciona al llarg de tot l'any d'exploració d'aquest projecte, en el qual podeu veure dues distribucions diferenciades. La de la més a l'esquerra, cada representació representa les hores buc per moll i per mes, des del mes de setembre de 2017, octubre, novembre, desembre i així successivament fins a juny 2018, que és el darrer que tenim analitzat, i veiem el color i la grandària d'aquesta rodona va en funció de cada moll i del número d'hores buc de cada moll. Per tant, és hores totals, estem monitoritzant hores totals en cada un dels molls, quins són els molls més utilitzats. I en la segona, sabríem la ristra històrica de l'esquerra, de la dreta, perdoneu, ens està mostrant, en aquest cas, l'utilització durant el dia és el que hem identificat com hora baixa de les 7 a les 11 del vespre i la nit de les 0 hores a les 7 del dia següent com l'activitat portuària de número de vaixells per hora també. Val? En aquest cas, comptabilitzant dia, tarda i vespre. I vesprà. Llavors, aquestes dues variables, les que provenen de les variables, les que provenen de la xarxa de sensors, que com ha dit en Jordi, és una xarxa que és nova ja de per si, així com s'ha dissenyada, així com s'ha prevista, i que els sensors requereixen o han requerit de tota una feina i que encara requereixen d'ajust, amb això s'ha treballat amb les dades d'activitat portuària de la manera com us he descrit aquí.